Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ja em perdonareu, i avui toca repetir la portada que ja vàrem emetre el dia 5 de juliol. I d'aquí un moment veureu per què és pertinent repetir-ho. I dèiem, hem perdut la batalla contra la bombolla immobiliària. I això no és nou i es remunta als anys 70, 80 i 90 amb especial èmfasi a la liberalització del sòl que va impulsar el govern de José María Aznar. Així doncs, partim de la base que el mal està fet i que hi ha entre poc i gens marge per rectificar. Però es pot fer alguna cosa? Queda alguna opció per preservar els pocs espais naturals que tenim a casa nostra? En els dos anys que portem fent aquest informatiu hem parlat del cas del xalet del Golfet, de la Pineda d'Angòria, de la platja de Pals i de tantes altres polèmiques que tenen en el seu origen els plans urbanístics pretèrits. La darrera a ensurar a la superfície és la polèmica generada per entitats mediambientals que denuncien la possible construcció de fins a 400 cases a la cala d'Aigua Freda, a Begur. I aquí hem d'afegir que l'Ajuntament ja ha explicat que no són 400, sinó que són fins a 180. Això ho vam explicar el dilluns de la setmana passada, i el dimarts de la mateixa setmana, en una entrevista amb l'alcalde Joan Loureiro, aquest desmentia que no fossin 400, com deien, sinó 180, i matisava que la modificació aprovada recentment per l'Ajuntament no era sobre el número de cases, que ja venia fixat pel POUM antic, sinó sobre la necessitat de dotar de serveis, xarxa de clavegueres, carrers, enllumenats, en aquella zona. Llavors, què es fa quan s'arriba a aquest punt? L'alcalde de Begur, igual que el de Palamós, el de Palafrugell o el de Pals, ja han manifestat obertament que no volen més cases en zones verdes, però també admeten que no poden aturar aquests plans, ja que els propietaris de les respectives parcel·les tenen una sèrie de drets adquirits que podrien desembocar en pluges de demandes i de retruc en possibles indemnitzacions milionàries. De fet, i d'aquí un moment us ho explicarem, algú xifra aquestes demandes en més de 70 milions d'euros. Posa com a exemple Cambrils, en un cas similar. Així doncs, presumint que els respectius polítics són sincers quan afirmen no voler nous habitatges en zones naturals, la pregunta és, tenen alguna eina que els faci prendre la decisió encertada? Jo personalment no ho sé, però en aquest punt i en l'era de l'empoderament ciutadà, potser la ciutadania hauria de donar mostres més explícites i massives sobre la seva voluntat d'aturar projectes urbanístics que considera nocius. Bàsicament perquè qui aixeca la veu moltes vegades són entitats i rares vegades estan suportades per la ciutadania de manera massiva. Per tant, valdria la pena que la ciutadania s'explicités de manera massiva. I potser també valdria la pena que els ajuntaments quantifiquessin els possibles costos d'aquesta revocació de llicències. I potser, amb aquesta informació a la mà, potser valdria la pena que la ciutadania decidís si està disposada a pagar el preu d'aquesta revocació, si és que la justícia així ho dictaminés. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Marc Clapés, el nostre home del temps de guàrdia, que repassem, amb el que repassem la previsió del temps. Marc, bon dia.
Bon dia, Miquel. Calor, calor i més calor, tu. El dia comença amb ambient assolellat arreu de l'Empordà i amb temperatures molt altes, i és que des d'ahir que estem en plena onada de calor. Per tant, en la mesura del possible, eviteu estar al sol en les hores punta del dia, ja que les temperatures poden superar els 35 graus en alguns punts. A la tarda podran créixer algunes nuvolades, però seran de poca importància. Per dimecres espera la mateixa tònica, per tant, tocarà refrescar-nos tant com puguem.
Gràcies, Marc. Passen 4 minuts de les 8 del matí. Tenim 23 graus de temperatura al termòmetre de l'estudi des d'on fem aquest programa que ara comença i que s'allargarà fins a les 9 tocades. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem als titulars. Continua la polèmica a Begur a causa de la modificació del POUM a la cala d'Aigua Freda, Anna.
L'Ajuntament va convocar ahir una reunió per explicar en què consisteixen aquests canvis, però no es veuen indicis d'acord entre el govern i els grups ecologistes i els veïns.
Els Mossos d'Esquadra detenen 5 persones per marxar sense pagar d'una sèrie de diferents hotels de luxe.
Els detinguts es movien en cotxes robats i estafaven establiments en diverses localitats com Platja d'Aro o Lloret de Mar. La policia ha trobat estupefaents i maquinària per falsificar targetes de crèdit entre les seves pertinences.
Els fets del primer d'octubre tindran una plaça a la Bisbal d'Empordà.
Els ciutadans podran escollir entre dues propostes al lloc més adient a través d'una votació popular. Es podrà votar fins al 22 de juliol.
I la platja de la Fosca, que s'ha omplert de parasols grocs, ha passat aquest cap de setmana.
Es tracta d'una acció dels comitès de defensa per la República del Baix Empordà i que substitueixen les creus grogues que s'hi van plantar fa unes setmanes.
A Palafrugell, les multes contra els casos d'incompliment de la normativa de residus ja s'estan tramitant.
Es tracta de casos d'abandonament de la brossa al carrer i fora els contenidors, no haver separat correctament els residus o haver-ho fet més tard de l'horari establert en el cas de comerços.
I tot a punt per la segona edició de la Santa Market. Això passa a Santa Cristina d'Aro.
El festival acollirà artistes com Fundació Toni Manero, Manu Guix, Marcel Lázara i Júlia, Nil Moliner i Manzoni. L'organització vol superar les dades de l'any passat i arribar als 100.000 visitants.
I al Supermatí d'avui entrevistarem el síndic de Greuges de Palamós, en David Sagrera, i com cada dimarts parlarem també de tecnologia i d'oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Tot això serà al llarg d'aquest programa que ara comença 8 i 6. I a aquesta hora del matí anem cap a Begú, saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A Begú, en la polèmica continua instal·lada després de la reunió que va oferir l'Ajuntament per explicar en què consisteix la modificació del POUM que han aprovat recentment. Malgrat, però, les discrepàncies continuen sent evidents i no hi ha acord. Aquesta informació, com dèiem, ens l'amplia en Pedro.
Bon dia. Davant l'enuig d'alguns veïns d'Aigua Freda i membres d'associacions ecologistes per l'aprovació inicial de la modificació del POUM, l'Ajuntament de Begú va sortir al pas i va perfilar els detalls del projecte en una reunió informativa per als veïns. Malgrat, però, la manca de sintonia entre ambdues parts es va fer evident. Per una banda, els habitants opositors a aquesta idea van exigir a l'executiu municipal que s'alineï amb els interessos dels ciutadans i, conjuntament amb les associacions ecologistes, van demanar la desclassificació del sòl urbanístic per l'impacte ambiental que podria tenir. Joan Loureiro va recordar que fins divendres es poden presentar al·legacions al projecte i que el consistori les estudiarà totes. L'alcalde de Begú va manifestar que el pilar essencial d'aquesta modificació és dotar de serveis bàsics a aquesta urbanització, que alhora va recordar que ja existeix, com seria un nou dipòsit d'aigua o l'enllumenat públic. D'altra banda, va desmentir categòricament que siguin 400 les finques a construir i va xifrar en 180 les finques pendents d'edificar. L'assessor jurídic del consistori begurenc, Josep Maria Llauradó, va declarar que la modificació del POU recentment aprovada no canvia res del que ja es va aprovar als anys 1975-1980, 1982-1989 i el POU del 2003. També va contextualitzar la situació amb l'explicació dels antecedents a aquesta modificació.
A veure, aquesta modificació que s'ha aprovat inicialment surt d'unes gestions que es havien fet anteriorment i d'un avanç que es va publicar, que es van poder presentar al·legacions, i això fa un parell d'anys. Aquest avanç va analitzar tots els antecedents, o la majoria d'antecedents, tant urbanístics com judicials, per arribar a analitzar si es podia reduir l'àmbit, si hi havia un sòl urbà que era consolidat, és a dir, tenia els serveis, si s'havia de considerar zones que fossin de protecció, etc, etc.
Paral·lelament, l'advocat va voler destacar que el tema central és que, per tal d'aturar aquestes construccions, és obligat pagar una indemnització que, diu, seria inassumible per l'Ajuntament a aquells propietaris dels terrenys on preveuen construir la seva finca. Així ho explicava.
I el tema es redueix. Quant pot costar aquesta indemnització per desclassificar tot el que no està construït? Doncs mirin, els hi posaré un exemple molt senzill. A Cambrils, i a més ho puc dir-ho clarament, a Cambrils es va desclassificar en el Pla General del 2005 un apartat interior que encara no havia començat a construir i estan reclamant 53 milions d'euros.
El batlle de Begú va obrir la porta a seguir explorant alternatives, com pot ser la indemnització, tot i que admet la seva pràctica impossibilitat, fer unes molt bones al·legacions o pactar amb la Generalitat uns nous convenis que, diu, difícilment serien viables.
Per tant, repeteixo, si jo estic disposat com a alcalde a acceptar, si algú em dona la xifra que ha dit ell de Cambrils, que em sembla que es queda molt curta, sí. si jo aquí a l'Ajuntament puc recaptar cap a 70 milions d'euros, no tinc cap inconvenient de fer allà el que vosaltres vulgueu.
També va assistir i va participar a la reunió un membre de Techplan, l'equip redactor de la polèmica modificació, que va explicar detalladament les accions que es faran. Els assistents van reclamar amb més claredat i un menor perfil tècnic.
patata calenta a les portes de l'estiu que apareix en relació a aquesta polèmica a la cala d'aigua freda. I precisament sobre aquest tema, en Pere Maruny, l'escriptor Pere Maruny, ha volgut posar el seu comentari d'avui fent un cert paral·lelisme amb una altra polèmica que en aquest cas s'ha succeït a la zona de la Bisbal, concretament a la zona de l'abocador de Vaca Morta.
La ràdio de l'Empordà m'informa de bon matí que la Generalitat, sense comprometre's, estudiarà treure les més de 300.000 tones de deixalles industrials que varen ser dipositades a l'abocador il·legal de Vaca Morta entre els anys 2000 i 2003. El projecte de buidatge dels més de 2 milions de tones abocades entre el 2003 i el 2014, any del tancament definitiu d'aquest complex per ordre judicial inapel·lable, ja ha estat adjudicat. Que l'abocador era il·legal ja ho defensaven a les acaballes del segle XX els veïns de les antigues terreres de Vaca Morta i els quatre protestants de sempre que no érem seguidors de Luter, precisament. De fet, l'any 2002, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va fallant contra les llicències d'obertura i n'ordenava el tancament. Però Vaca Morta és la història, com tantes altres, de la supèrbia del poder, de la seva gairebé infinita arrogància, especialment en uns anys en els que el mantra oficial del creixement econòmic, la doctrina neoliberal, callava boques i edificava complicitats a cop de préstecs bancaris a preus de saldo. Així que, pim-pam, es va redactar una nova concessió i a boca que fa baixada, 2.300.000 tones més fins la sentència final del Tribunal Suprem, 11 anys més tard. Quan arribà la crisi econòmica i l'esclat de tots els casos de corrupció i males praxis, perpetrats en aquella època en què les llonganisses fermaven gossos a gairebé cada portal, van néixer moltes consciències indignades arreu del país. Semblava que, finalment, la gent havia entès que la versió oficial pot distar molt de la realitat i que una fiscalització acurada del poder és l'única garantia d'arribar a tenir, de viure, cosa que aquí encara no hem fet mai, en societats democràticament avançades. Però només hem necessitat que la crisi amagués una mica les orelles per veure que, potser, de tots aquests anys passats no n'hem après gran cosa. O potser sí, aviat ho veurem. A tocar de la notícia de Vaca Morta podreu trobar informació sobre un nou desgavell urbanístic, aquesta vegada a la cala d'aigua freda de Begur. Organitzacions ecologistes i de més fauna protestant, els mateixos de sempre, altra vegada, ens tornen a posar en alerta contra el poder i els seus abusos. Faríem bé d'escoltar-los, sobretot perquè la defensa de l'actual alcalde de Begur és l'habitual, això ja ve d'abans. De quan, senyor alcalde? De l'època més fosca de la nostra història recent? Hem de començar a assumir que, si volem construir un país millor, la fiscalització permanent del poder és imprescindible, tan imprescindible com aprendre dels errors passats.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
És el tema amb el que hem obert el supermatí d'avui, aquesta polèmica a la cala d'aigua freda. Ara passen 3 minuts, no, 3 minuts no, millor dit, falten 2 minuts perquè sigui un quart de 9 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Saltem a Platja d'Aro. Els Mossos d'Esquadra hi han detingut 5 persones per marxar sense pagar d'hotels de diverses localitats de les comarques de Girona, entre elles, com dèiem, a Platja d'Aro. Els agents calculen que estafaven uns 2.000 euros per estar d'Anna.
Els detinguts d'entre 24 i 29 anys i originaris del Regne Unit i Irlanda van ser aturats la setmana passada en una benzinera, on la policia va comprovar que els seus dos vehicles eren robats. Després de veure que no havien abandonat l'hotel on s'allotjaven dins el termini establert, els agents van registrar les habitacions i van trobar claus de diferents vehicles, estupefaents, ordinadors portats i una màquina per falsificar targetes de crèdit. Se'ls han atribuït delictes d'apropiació indeguda, estafa contra la salut pública i conducció temerària.
I la Bisbal, que dedicarà una plaça als fets de l'1 d'octubre del 2017. La ciutadania triarà a través d'un procés participatiu l'espai entre dos projectes proposats per l'Ajuntament. A la Bisbal hi ha en Manel Magrinyà.
Bon dia, Miquel. Des d'ahir dilluns, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha engegat un procés participatiu per tal de fer un reconeixement públic i posar en valor els fets succeïts el passat 1 d'octubre del 2017. La nova consulta popular decidirà el lloc que els mateixos ciutadans creuen que és el més idoni entre dues propostes que fa el mateix Ajuntament. El primer espai proposat és la mateixa plaça de l'Ajuntament, situada davant del consistori bisbalenc i al cantó de la plaça del Castell. L'altra opció és el tram del carrer Coll i Veí, que hi ha entre la carretera de Palamós i el carrer Nou, que és on hi ha les escoles velles. Ambdós són força cèntrics i tenen un profund significat vinculat a l'1 d'octubre. Les Escoles Velles és el lloc on es va plegar més gent en defensa del dret a vot, mentre que a la plaça, davant de l'Ajuntament, s'hi van fer les principals concentracions a favor del referèndum i en contra de la repressió policial. A partir d'ahir dilluns, doncs, i fins al diumenge 22 de juliol, s'obre un període de votació en el que es podrà participar a través de la plataforma de participació ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà o bé presencialment els divendres a l'Ajuntament durant l'horari d'atenció al públic. Un cop hagi finalitzat el període de votació, es farà públic el resultat a través dels mitjans de comunicació municipals.
Gràcies, Manel. És un quart i un minut de nou. I aquest cap de setmana la platja de la Fosca va tornar a ser notícia per una acció dels comitès de defensa de la República. El diumenge la sorra era plena de parasols grocs que semblen que s'han triat per substituir les creus grogues de fa unes setmanes, Pedro.
És una acció que va ser coordinada pels diferents comitès de defensa de la República del Baix Empordà i consideren que és reivindicatiu, ja que amb ella demanen llibertat, democràcia i república. Fa unes setmanes diferents platges van ser protagonistes per la col·locació de creus grogues com a forma de protesta per exigir l'alliberament dels presos polítics.
Gràcies, Pedro, i saltem a Palafrugell.
Supermatí.
Perquè ja hi estan tramitant les primeres multes contra 19 casos de persones que han incomplert la normativa de residus. Segons ha explicat el consistori, les denúncies responen al fet d'haver abandonat escombraries al carrer fora de contenidors, o bé no separar correctament els residus, o bé haver llançat els residus de comerços més enllà de l'horari establert. David Parreño.
L'Ajuntament de Palafrugell va explicar que les multes podien anar de 400 a 4.000 euros. Aquestes denúncies s'han posat després que l'Ajuntament hagi incorporat un nou inspector de residus. Aquesta persona s'encarrega, juntament amb la policia local, de denunciar a les persones que llancen residus on no toca i de manera incorrecta. Des de fa setmanes, diversos ciutadans han protestat per la presència, precisament, d'escombraries al carrer. Consideren que el canvi d'ubicació dels contenidors ha provocat que s'acumulin bosses fora dels espais habituals. És una opinió que comparteix el cap de l'oposició, Juli Fernández. A tot això, l'Ajuntament ha respost negant que la situació s'hagi empitjorat i assegura que han dut accions informatives per explicar la importància de desar els residus dins els espais habituals. Ara han començat les accions punitives amb les primeres sancions, denúncies i multes. A més, de cara al futur, estudien la possibilitat d'instal·lar càmeres per augmentar la vigilància al voltant dels contenidors.
Gràcies, David.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí fa costat a l'AMPA per la gestió del menjador. El ple ha aprovat una moció que demana mantenir el model de gestió del menjador de l'escola Guillem de Montgrí, assumida i desenvolupada des de fa anys per la mateixa AMPA, David.
La de Torroella és una de les 7 escoles del Baix Empordà que perdrà la gestió directa del menjador escolar per l'entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic, segons el Consell Comarcal. El seu president, Joan Català, va explicar a Ràdio Capital que no es podran renovar els convenis que s'havien firmat amb les associacions de famílies.
No es tracta d'una voluntat política, així ho hem dit a totes les associacions AMPAs i IAFA de les escoles afectades. Per tant, és una situació tècnica de bloqueig jurídic, d'impossibilitat de fer nous convenis amb les associacions.
D'aquesta manera, l'Ajuntament es posiciona al costat de l'AMPA en el conflicte que també s'ha obert en altres comarques. Les AMPA i la FAPAC discrepen sobre la interpretació de la llei i diuen que jurídicament és possible mantenir l'actual sistema. Critiquen que es tracta més d'una qüestió de voluntat política amb l'objectiu de recuperar el control del servei de menjador per cedir-lo a grans empreses del sector. També asseguren que la informació és confusa i les entitats demanen poder afrontar aquest debat amb el Consell en una taula de treball conjunta.
I no marxem de Torroella perquè tenim més coses per explicar-vos d'aquest poble, però per fer-ho saludem l'Alba Elegide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Es reobre el passeig de l'Església de Torroella, ara convertit en un espai per vianants.
Durant l'estiu no hi podrà accedir cap vehicle per no malmetre el nou paviment, de tal manera que l'accés a l'església dels vehicles funeraris i de casaments s'haurà de fer pel carrer Portalet i la plaça Abat Oliva, on hi ha la porta principal. L'Ajuntament, però, també està estudiant mantenir aquesta restricció de manera permanent.
Gràcies, Alba. La següent notícia és d'aquestes a les que ens agrada posar-hi banda sonora pròpia.
Quan el sol s'amaga entre els terrats, quan el cel s'encén amb taronges i daurats, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça.
La deixaríem sonar sencera. Ens encanta aquesta cançó que canta Jaume Pla, més conegut com a Masoni.
Quan les branques juguen amb el vent.
Els empresaris Julio Rico i Carles Bassó, artífecs de La Santa, ja ho tenen tot a punt per la segona edició d'aquesta cita estival a Santa Cristina d'Aro. Dani Cortés, bon dia.
Què tal, bon dia?
La fàbrica Moritz de Barcelona va esdevenir durant la presentació de l'esdeveniment un petit escenari del que serà La Santa.
Va tenir lloc una petita degustació musical a càrrec de la jove cantant i pianista Mònica Maranillo, finalista de la Voz Kids 2017, i del duet Manresà Filferro, format per David, component del grup Messengers, i Gerard, exguitarrista de l'orquestra Mitjanit, que juntament amb altres artistes com la Fundació Toni Manero, Manu Guix, Marcel Lazarra, Júlia, Nil Moliner i Masoni passaran per l'escenari del Santa Cristina Horse Club durant l'estiu. L'empresari Juli Rico destacava que després dels 87.000 visitants, la gran majoria eren repetidors, aquests són els que van passar per la Santa l'estiu passat, aquest any volen arribar als 100.000. Rico va destacar que la Santa és el seu projecte més personal, una iniciativa que neix de la passió i pretén apostar pel talent local en temps de globalització.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8:22. David Sagrera, bon dia.
Hola, bon dia.
En David Sagrera és el síndic de Greuges de Palamós, que demana més habitatge social i més recursos pels serveis socials del municipi. Sagrera ha fet aquestes peticions en la memòria anual que ha presentat. El síndic de Greuges Palamós va fer 87 actuacions l'any passat. Senyor Sagrera, quin és el mapa de l'habitatge social de Palamós i què fa que vostè reclami que més recursos precisament per aquest, per potenciar-lo?
Bé, el mapa de l'habitatge social a Palamós és pràcticament inexistent, és a dir, es disposa de molt pocs habitatges, és a dir, cap de titularitat pública, però es aconsegueix en algun cas aconseguir que alguna entitat o que algun particular faci algun lloguer social, però en realitat no hi ha un parc públic d'habitatges socials de cap tipus. Això passa no a Palamós, això passa a molts municipis. Que el síndic em trobo que moltes persones que tenen reals problemes d'habitatge doncs em venen a veure, perquè al final l'habitatge és un dret de les persones, és un dels principals drets que tenim, i hi ha persones que no el poden exercir, no? I en aquest sentit doncs m'adreço a l'Ajuntament per veure si es poden endegar polítiques per aconseguir un parc una mica més reeixit per poder allotjar ja no únicament els casos més d'emergència social, que aquests és molt important, no sé, per exemple, casos de violència de gènere, etc., sinó fins i tot d'aquelles famílies que realment en una població turística com la nostra, on els preus dels lloguers són tan elevats, doncs els és molt difícil d'accedir a un habitatge.
Senyor Sagrera, jo li volia preguntar, diu que ha parlat de casos allò d'emergència social, no sé si els té quantificats vostè com a síndic, no. quants casos hi ha en aquesta circumstància?
No, jo els desconec, com a síndic els desconec, són casos que passen pels serveis socials de l'Ajuntament i en principi els d'emergència social, és dir, hi ha alguns casos de problemes d'habitatge que venen al síndic, no pas tots, perquè hi ha altres canals, la majoria van als serveis socials de l'Ajuntament i quan allà tampoc no es troba solució, alguns acaben venint al síndic i moltes vegades tampoc no podem trobar la solució.
Vostè ha dit també, i de fet és un fet, perquè cada vegada que parlem amb algun responsable d'algun síndic de greuges d'algun dels pobles de Baix Empordà, sigui el de Sant Feliu amb el que parlàvem la setmana passada o el de Palafrugell en altres ocasions, hi hem parlat també, deia vostè, aquest tema de manca d'habitatge social és una cosa endèmica de molts pobles i ciutats també a casa nostra. No sé, em pregunto, no sé si vostè com a síndic o parlant amb la resta de col·legues seus de la zona, no sé si en algun moment s'han plantejat fer una acció conjunta des del punt de vista allò d'una mesura d'aquestes de pressió, de comunicació, no sé si denunciar és la paraula, però posant de relleu aquesta necessitat per tal de cridar una mica més l'atenció als ajuntaments i especialment a la ciutadania.
Sí, a veure, no, com a síndics no ens hem posat d'acord per fer cap acció conjunta amb els síndics de més propers, no? Sant Feliu i Palafrugell i Calonge, sinó que cadascú viu la problemàtica de la seva ciutat i òbviament és una problemàtica comuna. En el meu cas, doncs vaig optar per fer-ho. Bueno, ja en els dos darrers informes ho he fet públic en l'informe i jo el que faig també és que participo a la taula local de coordinació pel dret a l'habitatge, on hi ha altres entitats de la vila i l'Ajuntament, en què s'intenta trobar algunes solucions puntuals per aquest tema. Però certament en un país amb una important pressió turística és molt complex aquest tema. Òbviament els particulars treuen més benefici d'un lloguer turístic que d'un lloguer normal i els preus són molt elevats.
Senyor Sagrera, parlant d'habitatge en aquest cas de primera necessitat, però m'agradaria que portéssim l'habitatge, precisament l'habitatge turístic. Hem obert aquest programa parlant, i ja portem uns dies parlant-ne, d'una polèmica que hi ha, una certa polèmica que hi ha a la zona de la Cala d'Aiguafreda, això és a Begur, per la urbanització d'un espai que es contempla, on es contempla que s'hi construeixin cases, noves cases, vaja, en qualsevol cas, les entitats ecologistes ho estan denunciant, però no és l'únic cas. Hem parlat també de la platja de Pals, on s'ha constituït una plataforma. S'ha parlat en aquest programa mil vegades també d'una polèmica urbanística a la zona del xalet del Golfet, a Platja d'Aro, i hem parlat també, per exemple, de la Pineda d'en Gori, que això li afecta a Palamós. No sé si vostè ha rebut algunes queixes, algunes denúncies en termes de vaja, en termes urbanístics / mediambientals.
A veure, en termes urbanístics, de vegades, però en molt pocs casos han vingut al síndic discrepàncies amb el planejament. El que passa és que, clar, jo no he trobat en cap dels casos que m'he trobat que hi hagués una disfunció perquè s'haguessin comès irregularitats per part de l'administració, que al final això seria el que em pertocaria denunciar com a síndic. Hi han discrepàncies perquè sempre en l'urbanisme hi ha discrepàncies, perquè com tots sabem l'urbanisme és un tema d'interessos contraposats en cada moment doncs, la correlació social els decanta d'una manera o d'una altra, i per tant, clar, sempre hi ha afectats en el món de l'urbanisme, sempre és molt difícil, és impossible que tothom estigui conforme amb tota la normativa urbanística. Per tant, en aquest sentit, jo no algun dels casos que m'he trobat d'algunes persones que es consideraven afectades per la normativa, s'han parlat amb els departaments corresponents i jo sempre, en els pocs casos, ja dic que són pocs que he trobat, sempre m'he trobat que al final no hi ha hagut una mala praxis, yeah, de l'Ajuntament i que aquesta normativa al final és una normativa que va ser aprovada en el seu dia amb les corresponents participació ciutadana i és complex, sí, sí.
No sé si li pregunto ja com a síndic o com a ciutadà o com a persona de Palamós o que viu aquí i que per tant també en certa mesura viu afectada per aquests aspectes. Dèiem a la portada d'aquest programa, potser la solució seria quantificar, perquè és clar, moltes vegades els ajuntaments diuen, o els alcaldes, que són al capdavant, diuen, a mi no m'agradaria que es construís en zones verdes, però això és una cosa que està aprovada en un POM i ens exposem a demandes milionàries per revocar aquests drets d'edificabilitat. I a la portada d'aquest programa dèiem, potser la solució passa per quantificar aquestes demandes i per posar a votació popular en una consulta a cadascun dels pobles i ciutats on hi ha aquesta problemàtica, si la gent està disposada a assumir aquest cost. No sé com ho veuria vostè, aquesta opció.
Bueno, no sé, m'ho hauria de pensar. La veritat és que no li sabria donar una resposta ara mateix com a síndic en aquest tema. Perquè jo crec que s'ha d'analitzar cada cas ja. Per cas, puntualment.
Senyor Sagrera, en un altre ordre de coses, la gent de Palamós, quan vostè fa balanç i va presentar, diguem-ne, la memòria de l'any, quines són les principals demandes o quins són els principals temes que preocupen els ciutadans de Palamós?
Miri, jo penso que, a part que del que ja hem parlat, és el tema de l'habitatge, que és un tema que preocupa molt, i he trobat temes de tipus mediambiental, sobretot el tema dels sorolls. Normalment genera conflictes, és més, en una població doncs, en què s'ha de compatibilitzar doncs, el comerç i la residència en un espai tan petit com és de dimensió tan petita com és el casc urbà de Palamós, doncs es generen aquestes tensions que els comerciants volen que, per exemple, doncs, tancar molt tard els bars, els veïns volen descansar, s'han de netejar els carrers i les màquines fan soroll, i aleshores això genera conflictes que a poc es van intentant resoldre en la mesura que es pot, que no sempre es pot. És difícil, no, si no tinguéssim els carrers nets, bueno, hem de trobar maneres de netejar-los sense fer soroll i aquestes coses, no? Aquest és un tema. Hi ha molts temes que venen a cal síndic que són de convivència entre veïns, de veïns que s'han enfrontat entre ells. I aquest és un tema que s'escapa molt i molt a les competències del síndic, i sí. Per això jo, en la memòria, he demanat que l'Ajuntament, i em consta que hi estan treballant, que l'Ajuntament es doti d'un servei de mediació. Mm-hmm. Perquè molts dels conflictes que generen entre veïns són conflictes que, si es pogués fer una mediació professional ben feta, hi ha altres ajuntaments a prop d'aquí que ho tenen, si es pogués fer una mediació segurament no s'arribaria a les situacions que s'arriba. En el moment en què l'única solució és la solució judicial, normalment aleshores ja l'enfrontament ja és molt sever i és molt difícil trobar solucions per la convivència, i moltes vegades algunes persones han d'acabar marxant del lloc on de casa seva, perquè sí, això es dona, això jo ho he vist.
Carai.
Això es dona que per assetjament d'algun veí o un altre veí ha hagut de marxar, quan en realitat potser si al començament del procés hi hagués hagut un sistema de mediació, uns àrbitres que haguessin trobat solucions, doncs això s'hauria pogut evitar.
Carai, això és ben bé el fracàs més absolut del diàleg, eh? I del
exactament, sí, però això, malauradament, cada vegada és més freqüent, cada vegada es donen més casos de conflictes que es tornen molt seriosos, molt greus. Encara que no siguin molta quantitat, a veure, no és que hi hagin molts conflictes, sinó que alguns dels conflictes que hi ha...
Sí, tenen una dimensió gran. Senyor David Sagrera, síndic de Greuges de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada i endavant amb la feina.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, bon dia, sort.
Bon dia.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí, tornem de seguida.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I, de fet, no marxem de Palamós, perquè l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de la ciutat ha posat en funcionament 4 noves línies de vida repartides entre la Platja Gran i la Fosca. L'objectiu és facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les persones grans o les persones que tenen mobilitat reduïda, Dani.
La línia de vida és un sistema que consisteix en una corda fixa i ancorada a la sorra de la platja que entra fins l'aigua i queda surant. D'aquesta manera, les persones amb mobilitat reduïda o limitada tenen més facilitat per entrar i sortir de l'aigua amb seguretat. Les 4 noves línies de vida se sumen al servei assistit de socorrisme o a la possibilitat d'utilitzar de manera gratuïta les crosses aquàtiques i cadires amfíbiques que permeten un accés còmode a l'aigua a les persones amb problemes de mobilitat.
I la setmana passada vam començar les activitats que es duen a terme a l'Espai Nadó de Sant Antoni de Calonge. Això està ubicat a l'Espigó del Mig. És el 5è any que té lloc aquest servei adreçat a famílies que tenen nadons.
Aquest any s'han programat conferències amb professionals del món dels nadons, a més de diverses sessions de ioga i classes de gimnàstica hipopressiva de recuperació postpart. L'Espai Nadó estarà obert els mesos de juliol i agost, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre. Hi ha una caseta amb canviadors, una zona de lactància, microones per escalfar biberons, neveres individuals i aparcacotxets. Les activitats es faran cada dimarts i dijous a la tarda. Durant la primera hora es faran sessions de recuperació de després del part. A la segona hora hi haurà ponències a càrrec de l'Hospital de Palamós que abordaran qüestions com tècniques d'alletament i la dotació d'eines de confiança i suport al respecte, massatges infantils com actuar en cas d'accident domèstic o realitzar diferents primers auxilis. Altres dijous estaran protagonitzats per la classe de ioga amb nadons.
8:36, anem als esports. Comencem aquesta tanda d'informació esportiva explicant-vos una notícia que ja és de fa uns dies, de fet. Oriol Busquets renova amb el Futbol Club Barcelona B fins al 2021 amb una clàusula de 200 milions d'euros i ampliable a 2 anys més. Alba Cabrera.
Bon dia, Miquel. El migcampista de Sant Feliu de Guíxols, Oriol Busquets, ha renovat el seu contracte amb el filial del Futbol Club Barcelona per 3 anys més. Oriol Busquets va arribar al Barça amb 8 anys, quan encara era benjamí procedent de l'escola de futbol Sant Feliu, passant per les diverses categories de la base blaugrana fins que el 29 d'abril de 2017 va debutar al Barça B i al novembre del mateix any ho va fer amb el primer equip al Camp Nou. Internacional, a totes les categories inferiors de la selecció espanyola, Oriol Busquets ha disputat un total de 22 partits aquesta temporada amb el Barça B a segona divisió A i la propera temporada continuarà formant part de l'equip a segona nacional B quan s'hagi recuperat de la lesió del trencament interior del genoll esquerre que va patir al febrer.
I del Barça passem al Palamós. El degà de Catalunya començarà la pretemporada el dia 16 de juliol i està enllestint durant aquest mes de juliol la seva plantilla per encarar la propera temporada a Primera Catalana.
El director esportiu palamosí, l'Albert Deu, i el tècnic Javi Salamero van decidir que 8 juvenils s'incorporarien al primer equip de cara al proper curs. En Dani Gómez, en Raúl Álvarez, en Toni Gamell, en Xevi Germán, l'Enric Genís, l'Oriol Puigarnau, en Nordine Damani i l'Arnau Senyols, a més d'en Carles Talleda, que disputarà la pretemporada amb el primer equip. Per això, Salamero va afirmar en una entrevista a Degà Televisió que confia plenament en aquesta nova fornada de futbol base palamosí.
Hi ha molt d'escepticisme normalment en que pugin jugadors del juvenil a la primera plantilla, però primer, estem competint a Primera Catalana, per tant, el nivell no és pas tan alt com per pensar que aquests futbolistes que han competit a la Lliga Nacional Juvenil i han competit amb molt bona nota no tinguin la possibilitat de poder tenir minuts, jugar i ser partícips i útils dintre de la pròpia plantilla. I després perquè crec que el sentit que té el treball tan bo que s'està fent en el futbol base, doncs se li ha de donar amb continuïtat amb els jugadors, amb presència física real, útil i efectiva en la primera plantilla.
El club també va renovar el porter Albert Quintanas, que es manté per segona temporada a les files del club, essent la quarta renovació de l'entitat pel proper curs després de la de Sergio García, Uri Vila i del capità David Cano. Amb aquesta situació, Salamero explicava a Degà Televisió que se sent content amb la plantilla actual.
Estic content exactament amb la plantilla que s'està confeccionant. Entenc que en encara hi ha alguns jugadors, com per exemple en Marc Germà o en Mamau, que encara estan per definir, a veure si són capaços a continuar un any més a la nostra disciplina, i a partir d'aquí doncs, bueno, intentarem lluitar i gaudir d'una temporada doncs, amb el màxim i millors efectius que són capaços de reunir.
Els partits de pretemporada del Palamós Club de Futbol començaran a casa amb un encontre amistós contra el Sabadell el 26 de juliol, seguit de 4 partits més fins a l'inici de la temporada cap a finals d'agost.
Gràcies, Alba. 8:40. I de l'Alba Cabrera, l'Alba Lejide. Amb la que repassem algunes de les notícies més destacades d'àmbit general. El president Quim Torra valora haver parlat de tot amb Pedro Sánchez, però avisa que qualsevol solució política passa per l'autodeterminació. El president de la Generalitat deixa clar que el govern no renuncia a cap fórmula per arribar a la independència, Alba.
El dret de l'autodeterminació era l'element central de la discussió que jo li he plantejat. Jo li he explicat al president Sánchez què és el que jo entenc que ha passat a Catalunya des de fa alguns anys, i en concret des de que el poble de Catalunya es va autodeterminar l'1 d'octubre i va proclamar políticament la independència el 27 d'octubre. Jo li he expressat al president Sánchez que qualsevol solució política passa pel dret d'autodeterminació de Catalunya, i li he recordat que aquesta solució compta amb el 80% del suport.
Així ho ha comentat en la compareixença posterior a la trobada, on ha volgut remarcar que ha vist un canvi substancial respecte de l'executiu de Mariano Rajoy, perquè han pogut seure i parlar. En aquest sentit, ha posat molt en valor que tant ell com Sánchez hagin pogut parlar de tot i coincidir en que cal una solució política, perquè reconeix que existeix un problema polític.
Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez promet a Quim Torra aixecar el veto a les lleis socials suspeses, però manté el bloqueig amb l'autodeterminació. Tots dos reactiven les comissions bilaterals i s'emplacen a una propera reunió a Barcelona.
Tots dos s'han emplaçat a una pròxima reunió que es produirà a Barcelona, i Sánchez s'ha compromès, a més, a aixecar els recursos del Tribunal Constitucional contra lleis socials aprovades al Parlament i recorregudes pel govern anterior. En concret, les de pobresa energètica, canvi climàtic i universalització de la sanitat pública. El president espanyol també s'ha compromès a impulsar el corredor mediterrani.
Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn surten cap a la presó de Valdemoro com a pas previ al seu trasllat a Catalunya. Els dirigents independentistes també faran parada a Saragossa.
Està previst que repeteixi el mateix operatiu que el trasllat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva de la setmana passada, i s'aturin a la presó de Zuera, Saragossa, per demà arribar al centre penitenciari de Lledoners. Un cop finalitzi l'operatiu, els nou dirigents independentistes empresonats ja es trobaran en presons catalanes després que la setmana passada Carme Forcadell i Dolors Bassa fossin traslladades a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, procedents del Calameco.
2 minuts gairebé i 8:45. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Bé, home, com anem?
Doncs mira, aquí som dimarts, no som dimarts 13, no, dimarts 10.
Dimarts 10, sí. A més, és l'últim dimarts de la temporada, eh?
Sí, s'acaba el supermatí. Bé, temporada d'estiu, no? Què faràs per vacances?
Jo, doncs mira, aniré alternant. Amb una mà dreta em tocaré un testicle i amb la mà esquerra em tocaré l'altre, i aniré alternant pim-pam, pim-pam.
Claro.
Això és el que faré a partir de dilluns que ve i fins que, no sé, fins que es presti.
Mare de Déu, comencem.
Anys, que anem bé. Amb en Josep Lluís Vidal, com cada setmana, repassem algunes de les notícies, algunes de les novetats de l'àmbit tecnològic i digital més destacades, i aquesta setmana, per exemple, us expliquem que YouTube invertirà 25 milions de dòlars per combatre les fake news.
Sí, les fake news, que realment s'han convertit en un problema en l'era d'internet, en la que tothom té accés a tanta informació alhora, sobretot i des de diferents dispositius, sigui des de l'ordinador, des del mòbil, sobretot des del mòbil, perquè s'han convertit en un problema aquelles informacions, sobretot les que generen així d'última hora, en plan breaking news i tal, no? Doncs al final corren moltíssims rumors per la xarxa, moltes vegades informacions que són falses i que poden provocar problemes, realment. De fet, Google i Facebook, clar que són dues de les plataformes que més problemes estan tenint en aquest sentit, s'han implementat diverses mesures per combatre aquests rumors, que evidentment són generats per persones que tenen un interès al darrere. Hi ha un interès econòmic, està claríssim, no? Sí. en tot això. El problema és el de sempre, no? Que no, des del meu punt de vista, no hi ha una educació suficient, i això hauria de ser una assignatura a l'escola.
Clar.
Directament, o sigui, aprendre a diferenciar el que és una informació real, una informació amb un cert rigor, que no amb un bulo que se'n diu popularment, no? Això ho vam veure precisament ara fa un any de manera claríssima amb els 70s de Barcelona, a l'agost, quan va començar a sortir un munt d'informacions que ni tan sols els mitjans teníem capacitat per poder contestar tanta informació que teníem. Realment, tu te'n recordes de quan va passar tot el va passar a Barcelona, que es deia que hi havia no sé quantes persones retingudes en un restaurant de la Rambla, sí, i que al final va ser que no era veritat.
Sí, el que passa que aquest tipus de fake news, per exemple, que al final ràpidament, al cap de poca estona, acaben sent desmentides per, diguem-ne, pels mateixos mitjans de comunicació, tot i que són greus, em semblen menys greus que les fake news aquestes de això que dèiem de les xarxes, no? Aparece no sé què, no? I que és una mentida, i no hi ha ningú que ho desmenteixi perquè la mateixa entitat de la notícia no és especialment rellevant. I aquesta és la que jo crec que a llarg termini, sobretot amb les generacions més joves, és preocupant, perquè les generacions més joves, ara per ara, o no llegeixen, o llegeixen molt poc, diguem-ne, la premsa.
Les generacions més joves llegeixen paraules clau.
Exacte.
Paraules clau. I aquestes paraules clau, tu saps que qualsevol experiment SEO en posicionament és capaç de fer meravelles amb dues paraules, i poder fer entendre qualsevol cosa amb dues paraules que realment potser no ser certa, no?
Sí.
I és així. I estem acostumats, primer estem acostumats a llegir titulars, i ara ja només llegim paraules clau. És que és molt greu la cosa. Doncs bé, en tot cas, per poder combatre tot això, les plataformes que generen grans quantitats d'informació en diferents formats, com per exemple YouTube, doncs estan invertint quantitats ingents de diners per poder combatre totes aquestes fake news. L'última notícia que hem conegut, YouTube, que és, per cert, la segona plataforma en cerca d'informació després de Google, en volum a nivell mundial, doncs invertirà 25 milions de dòlars, uns 21 i pico milions d'euros. Facebook també, com dèiem abans, ha invertit molts diners en tot això. De fet, a Barcelona s'havia d'instal·lar un centre de vigilància, entre cometes, sí, d'informacions per tot Europa i Amèrica Llatina. Al final, això també tampoc es va acabar de confirmar el 100%, i està una mica en l'aire.
No se suposava que s'instal·lava allà la Torre Agbar?
Sí, però després va sortir també una altra informació que deia que no estava del tot confirmat, que era una de les ciutats candidates amb més possibilitats, però
s'ha estat fent reclutament de personal, ja?
Sí, es va fins i tot posar un anunci, va haver un anunci funcionant, no sé, la veritat és que després vaig veure, jo no vaig seguir més el tema, però sí que va sortir una altra informació que deia, ei, ojo, que això no està del tot confirmat, que sigui Barcelona la ciutat candidata,
Carai.
El projecte sí que entra en funcionament, però no sabíem del tot si Barcelona finalment seria la ciutat candidata.
Escolta, parlant de fake... digues, perdona.
Sí, no, això t'anava a dir, precisament que a més, de fake news, parlant precisament d'això, la cosa ja està començant a anar amb problemes més grans, no? Per exemple, a l'Índia hem conegut que durant aquest 2018 ja s'han produït 12 morts provocats per linxaments, però en aquest cas provinents de WhatsApp, és a dir, o sigui, fake news provinents de WhatsApp.
Notícies WhatsApp falses també, alarmistes, per entendre'ns.
Exacte. De fet, és que WhatsApp és una poderosa eina de difusió de bulos i de notícies falses. Doncs a l'Índia el que ha passat és que s'ha assenyalat a una o diverses persones com a responsables de crims diversos, i la població que s'ha pres la justícia per la seva mà, linxaments, i s'han... I, de fet, doncs, s'han produït 12 morts.
12
I WhatsApp
morts.
També ha anunciat que prendrà mesures contra això. És greu la cosa, eh?
Sí.
És greu la cosa.
És greu, sí, tot i que jo crec que la gravetat aquesta és incipient, insisteixo. Crec que a llarg termini serà bastant pitjor del que és ara.
Sí, no, a més, salvant les distàncies entre les societats de països en vies de desenvolupament i les societats occidentals, és que crec que això no trigarà aquí a arribar. Uh-huh. Precisament com tu dius, eh?
Sí.
Bé,
molt bé, veurem com va avançant el tema. Tenim una última qüestió, i és que també hem sabut que Facebook ha tingut un problema de funcionament amb els usuaris bloquejats.
Sí, tu saps que pots bloquejar un usuari determinat, no? O sigui, sí. per no veure absolutament res del que publica, perquè no es pugui posar en contacte amb tu, perquè no vegi ell res del que tu publiques, és a dir, dues persones que en el món, en aquesta plataforma, no existeixen, no es veuen entre si.
Sí.
Doncs bé, entre finals
això,
de maig...
Això sembla pensat per les ex, eh?
Sí, bueno, és que de fet, gairebé sempre jo crec que es fa per això. Sí. Bàsicament, eh?
Tota la pinta.
Sí, i... però el que passa que després l'ex el que fa és entrar en el perfil de forma manual per veure què és el que fa.
Ah, bueno, sí.
Fa la porta per darrere, no? Allò, en fi. Doncs entre finals de maig i principis de juny, Facebook va tenir un problema amb, déu-n'hi-do, 800.000 perfils.
Toma.
800.000 perfils, que és gairebé un milió de persones que utilitzen Facebook. Doncs amb aquest sistema, és a dir, que hi havia 800.000 usuaris que creien haver bloquejat a una determinada persona i realment no estava bloquejada. És a dir, podia continuar posant-se en contacte amb ells, podia continuar veient i comentant i fent like a totes les seves publicacions. Bé, això és una més de totes les informacions que estan salpicant a Facebook en els últims mesos i que a poc van minant la seva credibilitat, no? Com a,
sí,
com a plataforma de...
Acabarà malament això de Facebook, com en Zuckerberg no li acabi trobant la manera.
Fixa't i tu que jo no sé si mal pensar i dir que és el mateix Zuckerberg el que vol estar intentant acabar amb això, eh?
Ostres, sí?
No sé, mira, se m'acaba d'acudir ara, jo ho deixo.
Sí,
va,
bueno.
Reflexió d'estiu.
Escolta, bé, doncs mira, jo em passaré tot l'estiu pensant i no et fot. Escolta, que vagi bé les vacances, eh?
Igualment.
Te'n vas a algun lloc o no, que es pugui dir?
Que es pugui dir, no. No.
Que es pugui dir, no.
Estaré per aquí, estaré per aquí.
Molt bé.
El pressupost aquest any no dona per gaire.
Doncs escolta, com diu aquell, posi'm els peus de la seva senyora i fins a la propera.
Apa-li, que vagi molt bé.
Que vagis bé, Josep Lluís Vidal, gràcies per tota aquesta temporada.
A vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bon dia. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. I de la cultura digital a la cultura terrenal, per dir-ho d'alguna manera, entrem en temps d'agenda amb en Juli Pedrero i amb en Pau Ponseti. I avui, que és 10 de juliol, us expliquem que a Castell d'Aro hi podeu fer una visita familiar teatralitzada, Pau.
A través de diferents personatges i sempre amb tot humor descobrirem aspectes rellevants i anecdòtics del nucli antic de Castell d'Aro que ens faran reviure altres èpoques vinculades a la història del poble. Avui dimarts a les 7 de la tarda a la plaça Poeta Sitjà.
I a Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena, hi arriben els concerts. Avui és el concert, és el torn per Déjate Llevar, és a les 10 de la nit.
Concert de la gira Déjate Llevar. El cap de cartell serà el veneçolà Carlos Baute, que presentarà alguns dels darrers singles. També els seguiran altres actuacions, com la de l'exconcursant d'Operación Triunfo 2017, Luis Cepeda, presentant el seu primer senzill, Esta Vez. Els acompanyaran a l'escenari en aquest concert de gran format Lorena Gómez, guanyadora de la 5a edició d'Operación Triunfo i també coneguda per la seva aparició televisiva A Tocar a Me Suena. Beatriz Luengo, guanyadora d'un Grammy per composar-li un disc a Ricky Martin, que portarà a escena el seu darrer disc Cuerpo y Alma, entre altres actuacions.
I a Platja d'Aro us expliquem que a la plaça Major hi podeu anar a veure un concert de cobla amb la cobla Ciutat de Girona.
L'Ajuntament de Castell Platja d'Aro aquest estiu torna a programar el cicle de veneres i sardanes per portar aquests gèneres musicals característics de la nostra terra als diferents espais de la població. Concerts a la fresca sota la llum de les estrelles de l'estiu i avui dilluns a les 10 de la nit serà el torn per escoltar i gaudir de la cobla Ciutat de Girona a la plaça Major de Platja d'Aro.
I aquest és un petit tast de les moltes activitats que podeu fer a casa nostra, però que trobareu molt ampliades amb Escreix al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I a més, si us ve de gust, fins i tot també podeu publicar les vostres pròpies activitats. Si organitzeu qualsevol esdeveniment, doncs, escolta, a la vostra disposició, a través de radiocapital.cat/agenda, perquè publiqueu totes aquelles activitats que organitzeu i que considereu que poden ser d'interès, i nosaltres ens en farem ressò en aquest mateix espai i també a través del nostre mateix web radiocapital.cat/agenda. I tot això us ho expliquem avui, que és 10 de juliol, el mateix dia... mateix dia que naixia ell. Estem parlant de Sixto Rodríguez, Marc Clapés.
Doncs és un músic i compositor folk americà. La seva carrera inicial va ser de curta durada, amb dos àlbums que no van obtenir cap mena d'èxit comercial a la dècada dels 70 i una breu gira a Austràlia realitzada amb més pena que glòria. Sense saber-ho, però, el seu treball va obtenir un èxit fonamental a Sud-àfrica durant el període de l'apartheid, tot i que entre els fans d'aquest país s'havia estès el rumor que Rodríguez s'havia suïcidat durant un concert, per la qual cosa ningú no va mirar mai de contactar-hi. Als anys 90, un d'aquests fans van descobrir per sorpresa que era viu i van buscar-lo i aconseguirien posar-se en contacte amb ell, cosa que va conduir a un renaixement inesperat de la seva carrera musical. Aquesta història s'explica al documental Searching for Sugar Man, fantàstic per cert, guanyador d'un Oscar al millor documental el 2013, pel·lícula que també ha contribuït a donar a l'artista la fama que no havia obtingut als anys 70. Des d'aquí recomanem aquest documental perquè, en fi, és fantàstic.
Doncs sí, és una meravella aquest documental sobre la vida de Sixto Rodríguez. També tal dia com avui naixia Neil Tennant.
Doncs sí, Miquel, avui el cantant dels Pet Shop Boys celebra el seu aniversari i segur que rep una trucada o un burofax del seu inseparable Chris Lowe, amb qui des del 1981 treballa en aquesta banda britànica. Tot i que el grup no ha obtingut cap número 1 des de l'edició de Heart el 1988, els seus senzills continuen apareixent a les llistes de tot el planeta i són molts els qui han cantat o ballat algunes de les seves cançons. Segur que tu també. Temes com It's a Sin, Suburbia, Domino Dancing, Se a Vida E o les versions dels temes de Go West i Always on My Mind els han portat a ser una de les referències del pop electrònic de les últimes dècades.
L'Ajuntament va convocar...
un dels grans hits de l'any 93 o 94, no recordo exactament, dels Pet Shop Boys, justament el dia que naixia un dels seus membres, en Neil Tennant, com ens explicava Marc Lapet. Estem a punt d'acabar el programa. Programa en el que us hem explicat les notícies més destacades de casa nostra. Continua la polèmica a Begur a causa de la modificació del POM a Aiguafreda, a Pujol.
L'Ajuntament va convocar ahir una reunió per explicar en què consisteixen aquests canvis, però no es veuen indicis d'acord entre el govern i els grups ecologistes i els veïns.
Els Mossos d'Esquadra detenen a 5 persones per marxar sense pagar d'una sèrie d'hotels de luxe.
Els detinguts es movien en cotxes robats i estafaven establiments en diverses localitats com Platja d'Aro o Lloret de Mar. La policia ha trobat estupefaents i maquinària per falsificar targetes de crèdit entre les seves pertinences.
Els fets del 1 d'octubre tindran una plaça a la Bisbal d'Empordà.
Els ciutadans podran escollir entre dues propostes al lloc més adient a través d'una votació popular. Es podrà votar fins al 22 de juliol.
I la platja de la Fosca, que s'ha omplert de parasols grocs aquest passat cap de setmana.
Es tracta d'una acció dels comitès de defensa per la República del Baix Empordà i que substitueixen les creus grogues que s'hi van plantar fa unes setmanes.
A Palafrugell, les multes contra els casos d'incompliment de la normativa de residus ja s'estan començant a tramitar.
Es tracta de casos d'abandonament de la brossa al carrer i fora els contenidors. No haver separat correctament els residus o haver-ho fet més tard de l'horari establert en el cas de comerços.
I ja és a punt la segona edició de la Santa Market de Santa Cristina d'Aro.
El festival acollirà artistes com Fundació Toni Manero, Manu Guix, Marcel Lázara i Júlia, Nil Moliner i Manzoni. L'organització vol superar les dades de l'any passat i arribar als 100.000 visitants.
Veurem si arriben aquests 100.000 visitants, aquest esdeveniment, aquesta santa que s'organitza a Santa Cristina d'Aro, un d'aquests markets que s'organitzen al Baix Empordà a imatge i semblança d'altres, com per exemple el que es va obrir a Pals ara fa 6 anys, el White Summer, que també deu ser a punt de començar. I d'aquí res, som a les 9 del matí. Abans, però, tenim temps per fer un apunt per la previsió meteorològica. Marc Clapés.
El dia ha començat amb ambient assolellat arreu de l'Empordà. Temperatures molt altes, i és que des d'ahir que estem en plena onada de calor. Per tant, en la mesura del possible, eviteu estar al sol a les hores punta del dia, ja que les temperatures podran superar els 35 graus en alguns punts. A la tarda podran créixer algunes nuvolades, però seran de poca importància. Per dimecres s'espera la mateixa tònica de calor, calor i més calor.
I més calor, i gràcies per aguantar-la, i gràcies per aguantar-nos també un dia més de 8 a 9 del matí amb tot l'equip que fa possible aquest programa. David Parreño i Dani Cortés a la coordinació, i tota la resta de companys de la redacció i companyes de la redacció de Ràdio Capital. Tornarem puntualment demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi molt bé i bon dimarts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.